Solidaris, amb Adrià Bas.
Bona tarda a tothom, com esteu? Avui la portada dels Solidaris és pel català de l'any, l'Òscar Camps.
M'heu de perdonar, però jo no estic gaire acostumat a parlar, sóc més de fer. Bona nit. Aquests dies pensava, mereixo aquest reconeixement? I trobo sempre la mateixa resposta a aquesta pregunta, no? Tant de bo no me l'hagués merescut mai. A Lesbos, el meu equip i jo mateix hem pogut veure la flagrant passivitat d'Europa, no? Davant d'un drama que succeeix diàriament en els seus mars, en l'Egeu i en el Mediterrani. Des d'allà puc dir que, bueno, amb uns pocs voluntaris i voluntàries hem fet molt més en aquesta crisi que 28 governs del segle XXI. Durant aquests mesos hi ha hagut un buit deliberat de recursos humanitaris a l'Egeu. Hem vist morir famílies senceres i allà només hi havia voluntaris. Rebo aquest guardó la mateixa setmana que Europa ha posat en marxa les deportacions de refugiats precipitadament i sense cap tipus de garantia sobre el compliment dels drets humans bàsics, a la que està obligada per la Convenció de Ginebra. I ha centrat tots els seus recursos en expulsar refugiats amb un operatiu ostentós i desproporcionat. Al meu entendre, encara està succeint una cosa molt més greu, ignorar el real motiu d'aquest èxode, les guerres que estan obligant a milions de persones a fugir de les seves cases. Com ens poden governar polítics que han oblidat que som els nets dels que van lluitar per defensar aquests drets? I algun dia els nostres nets ens demanaran a nosaltres explicacions per aquesta infàmia. Moltes gràcies i bona nit a tots.
I és el català de l'any, ja ho ha dit ell, perquè està més acostumat a fer que no pas a parlar, pel valor i per la determinació que han demostrat ell i els membres de Proactiva Open Arms, però sobretot ho és perquè ho ha volgut la gent, per votació popular. Una vegada més, la gent fa sentir la seva veu i la seva força.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Precisament d'aquesta força de la gent, dels estira i arronses de les institucions catalanes per teixir ajudes en la crisi dels refugiats, de l'empenta dels pobles i ciutats del país, ens en parlarà avui en Francesc de Dalmases. Ja hi ha nou número de la revista ONGC i quan això passa, en Francesc, que n'és el director, en tria un article i ens el ve a desgranar. I a les notes de veu...
Què en pensa de la pena de mort? Hi està a favor o en contra?
Jo en contra.
De la pena de mort, segons... En quins casos sí que seria bo, no? Per exemple, si és algú pues, que mata per matar o és una vengança. No en tots els casos, però s'hauria de mirar.
He vivido en el tiempo en que existía la pena de muerte y la verdad es que no me gustaría que volviera. Pienso que la persona tiene que ser castigada porque la verdad es que sí, que hay muchas cosas que no son comprensibles. Si le echan una pena, que la cumpla completa. Ahora, la pena de muerte, no.
Que s'hauria d'abolir completament.
Si fan assassinats, jo estaria a favor.
Jo estic en contra. Però no perquè no s'ho mereixin, eh?
No sé, assassinar per assassinar és també un delicte, llavors empresonar algú de per vida sí, però la pena de mort no.
Hi ha països que la continuen tenint en els seus codis penals. Creu que serveix com a dissuasió de la delinqüència i el crim?
Sí, en aquest cas sí, que la gent s'ho repensa més d'una vegada a l'hora de fer les coses.
No serveix per res, ni Aràbia Saudí, ni Estats Units, ni tots els Emirats Àrabs. És una forma de repressió que no serveix per res.
L'altre dia m'han donat una notícia que era els països en els quals encara existia la pena de mort, i Estats Units era, n'havien matat poquíssims aquest últim any, però països com la Xina i no sé quins altres van dir, que és que ja eren incomptables. Jo suposo que sí que té que ser dissuasori, i que la cadena perpètua, amb això sí que estic més d'acord.
Se n'han dites de coses, i de nom sobretot. L'any 2015 es va registrar la xifra més alta d'execucions per pena de mort al món dels darrers 25 anys. Només tres països, el Pakistan, l'Iran i l'Aràbia Saudita, concentren el 90% de les execucions. Però hi ha un país que supera totes les xifres i que no apareix a les estadístiques. Quin és i per què? Ara ho sabrem. I, d'altra banda, les organitzacions celebren que per primera vegada ja són majoria els estats del món que l'han abolida, la pena de mort. Aquest és el diagnòstic de l'informe 2016 d'Amnistia Internacional sobre la pena capital. Ens ho explicarà avui als Solidaris la coordinadora a Catalunya, Adriana Ribas. I a l'entrevista, avui estem molt contents que vingui al programa la Vicky Bernadet. La fundació que porta el seu nom treballa des de fa més de 20 anys per atendre persones que han estat víctimes d'abusos sexuals en la infància. Cada dia, atenció a aquesta dada, reben entre un i dos casos nous i de mitjana tenen al voltant de 200 persones en tractament. I amb la Vicky Bernadet també ens fa molta il·lusió, ens acompanyarà l'escriptor Genís Cinca, que presenta la seva darrera novel·la, Malparits. Ja veureu que tot lliga. Quedeu-vos fins les 4 i tu diràs si lliga.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
I ara és quan entra llum a l'estudi. Marta Molina, bona tarda.
Molt bona tarda, Adrià.
L'any 2015, al món van ser executades 1.634 persones condemnades a mort per un tribunal. És la xifra més alta dels darrers 25 anys, segons l'informe anual d'Amnistia Internacional. I, paradoxalment, contrasta amb una dada positiva. Per primera vegada, ja són majoria els països del món que, o bé l'han abolida de les seves lleis, o bé, encara que la mantenen en la llei, fa anys que no la posen en pràctica.
L'Aràbia Saudita, l'Iran i el Pakistan són els països que concentren major nombre d'execucions. L'any 2015, més d'un 50% per sobre de les xifres de l'any anterior.
I això sense comptar la Xina.
Sense comptar la Xina, sí, també destaca el fet que almenys 6 països que no havien executat ningú l'any 2014 sí que ho van fer el 2015, entre els quals el Txad, on es van dur a terme execucions per primera vegada en 10 anys.
La coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya és l'Adriana Ribas. Adriana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho deia, una de freda i una de calenta. Per primera vegada la majoria de països del món han abolit la pena de mort a la pràctica o en la seva legislació, però al mateix temps, en 25 anys, l'increment més alt d'execucions.
Sí, de fet, el que veiem és que 2015 ha estat un any d'extrems. Per una banda, aquest augment alarmant de les execucions, la xifra més alta dels últims 25 anys, però per l'altra es manté aquesta tendència del món avançant cap a l'abolició de la pena de mort.
Es parla de l'Iran, del Pakistan i de l'Aràbia Saudita com els tres països que concentren el 90% de les execucions, però atenció, que no hi ha la Xina. Què passa amb la Xina?
A Xina les dades sobre la pena de mort són secret d'estat. Preveiem que hi hagi hagut milers d'execucions, més que la resta de països del món junts, però no podem documentar-les i, per tant, no ens podem aventurar a fer una previsió.
És a dir, que el resultat seria encara molt més alt.
Sí, sí. De fet, aquesta xifra, els 1.634, són les persones executades que hem pogut documentar. Falten totes les de Xina, que podrien ser milers.
Llavors, ara, permet-me que faci d'advocat del diable. De què serveixen informes com aquest? Cada any parlem de l'informe que vosaltres feu sobre la pena de mort al món. Està molt bé veure com hi ha anys que les xifres pugen, llavors baixen, hi ha països que aboleixen la pena capital, n'hi ha d'altres que, tot i que encara no l'han abolit, deixen de practicar-la, però veus casos com el de la Xina en el que, com que és un secret d'estat, aquí no s'hi pot posar ningú. De què serveixen llavors aquestes pressions internacionals?
Aquesta pressió serveix justament per aquesta dinàmica, per aquesta tònica que estem veient els últims anys. Quan Amnistia Internacional va començar la seva campanya contra la pena de mort, hi havia 16 països al món que no executaven. I ara n'hi ha 102. Que l'han abolit, que l'ha abolit la pena de mort a la seva legislació. Per tant, les xifres en perspectiva ens permet veure doncs, aquesta evolució, no? cap a l'abolició, i que això d'alguna manera contribueix a fer pressió per aquest reducte, aquests pocs països que encara s'aferren a la pena de mort, vegin que cada vegada estan més sols i que aquesta, sens dubte, no és l'eina per combatre la delinqüència, la inseguretat, etc.
Vinga, va, doncs, parlem dels que sí que l'han abolida. Aquest any han estat 4, oi?
Sí. Fiji, Madagascar, la República del Congo i Surinam.
I per això diem que ja som majoria, perquè si contem que al món hi deu haver-hi uns 190 i escaig estats, ara ja hem passat de la meitat.
Exacte, ja estem al 102, que l'han abolit completament en la legislació, però si també comptem, com tu comentaves abans, aquells que l'han abolit en la pràctica, des de fa més de X anys que no l'apliquen, estaríem parlant de 140.
I sempre parlem de països que se'ns fan remots en la cultura i en la distància. però no ens en recordem mai que també hi ha els Estats Units i que hi ha països d'Occident on encara per alguns delictes concrets la pena de mort forma part de les seves legislacions.
Sí, de fet, als Estats Units el 2015 ha executat 28 persones. És la xifra més baixa que tenim des de l'any 91, per tant, també una tendència a la baixa. I en el país ja han abolit la pena de mort 18 estats. Això és un terç, més o menys. És un terç de l'últim estat, Pennsilvània. I una cosa molt important, una qüestió molt important i també molt rellevant, és que els Estats Units és l'únic país de la regió que ha dut a terme execucions. Trinidad i Tobago, per exemple, en el cas d'Amèrica, també va imposar condemnes a mort, però no va executar. Els Estats Units ha estat l'únic que ha executat.
I quin és el país del món amb més nombre d'execucions? És l'Aràbia Saudita?
Doncs, sense comptar el cas de Xina, que sí, és el de que no tenim xifres, on hem documentat més execucions el 2015 ha estat a l'Iran. Han augmentat, el 2014 havíem documentat 743 execucions i aquest 2015 977, gairebé un miler d'execucions. Quatre d'aquestes persones eren menors d'edat.
És que clar, ara t'anava a preguntar, per quins delictes? Perquè quan un s'imagina que hi ha una persona condemnada a mort, et penses que deu ser una persona molt dolenta, que n'ha fet una de molt grossa, i no és normalment així, que moltes vegades són dissidents polítics o persones que simplement pensen diferent.
Sí, de fet, en el cas de l'Iran, la majoria de les persones han estat condemnades i executades per delictes vinculats a temes de droga. Però també entre els països que més han executat aquest 2015, a banda de l'Iran, també hi ha Pakistan i Aràbia Saudita, i aquests tres països són els que més han incrementat. És a causa d'aquests tres que ha pujat la xifra de forma tan alarmant. I els tres comparteixen que apliquen la pena de mort per delictes d'aquells que el dret internacional no consideren els més greus. Aplica la pena de mort per temes de delictes de drogues, de corrupció, de blasfèmia, per tant, de delictes doncs, que amplien molt el ventall de persones que se'ls aplica aquest tipus de condemna.
Ara deies delictes de corrupció i estic pensant de mal ús o de mal exercici de la funció pública, que això és el que passa moltes vegades a la Xina i no ens n'assabentem des d'aquí.
Sí, de fet, el cas de Xina realment és molt complex per tot el secretisme i el control de la informació, no?, a través també dels mitjans. És molt difícil per les organitzacions de drets humans poder treballar al país i és per això doncs, que malauradament no tenim xifres que puguem contrastar, però realment les xifres que estimem de la informació que arriba són molt greus, molt altes.
Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Gràcies per desglosar una miqueta aquest informe. Si algú el vol llegir amb deteniment, on el pot consultar?
El pot consultar al web d'amnistiacatalunya.org.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hola a tots i totes. Soc l'Estela, la mare del Pol, un noi que ja fa 3 anys es va deixar, degut a que tenia un càncer infantil. Estem a les portes del mes d'abril i s'acosta Sant Jordi. Per 5è any consecutiu, torneu a fer la campanya del Punt de Llibre Solidari. Des de la primera edició, el motiu d'aquest punt de llibre és recollir fons pel grup de recerca de càncer infantil que lidera el doctor Jaume Mora a l'Hospital Sant Joan de Déu. Com els anys anteriors, amb aquesta rosa ens fem donants d'esperança a canvi d'un euro. Cal que ens multipliquem per fer que aquest Sant Jordi sigui encara més gran. Esperem que el rebeu amb il·lusió i a la vegada us feu partícips d'aquest projecte. Us podeu posar en contacte amb nosaltres al correu pedidos.solidarios@gmail.com. o a través de la web Cursa Lluna Plena Solidària Sitges o del Facebook per la investigació del càncer infantil. Mai es dona tant com quan donem esperança.
Solidaris. I tenim dret.
Parlàvem de la pena de mort com aquella eina de repressió institucionalitzada d'alguns països. Però n'hi ha una altra que utilitzen sobretot els càrtels del crim que les organitzacions humanitàries reclamen que sigui erradicada per part dels governs, per part dels països, i per això els cal més suport i determinació de banda de les institucions. Avui el reportatge de la Marta Molina, l'advocada Alba Cruz, impulsora d'una llei contra la tortura a Mèxic.
La situació dels drets humans a Mèxic és molt crítica. Ja fa un any i mig que el món es va horroritzar al conèixer la notícia de la desaparició dels 43 estudiants de Ayotzinapa i l'aparició de més de mitja dotzena de fosses comunes, amb restes de desenes d'altres persones desaparegudes. A més, Amnistia Internacional, en el seu informe d'octubre de 2015 sobre la situació de la tortura a Mèxic, diu que l'epidèmia de la tortura al país ha arribat a nivells catastròfics, amb més del doble de denúncies d'asfíxia, violacions i altres tipus d'abusos sexuals, descàrregues elèctriques i pallisses. El país ha rebut avisos dels organismes internacionals de drets humans perquè no compleix cap dels tractats firmats en matèria d'erradicació de la tortura. Per això, des de la societat civil, ja fa temps que s'impulsen iniciatives de llei per combatre la impunitat en matèria de violència, tortura, desaparicions... Però no va ser fins l'any passat que el govern mexicà es va veure obligat a legislar. Alba Cruz és defensora de drets humans, abogada del comitè de l'organització Código DH i ha estat amenaçada de mort en diverses ocasions per lluitar contra la impunitat. Va visitar Catalunya, convidada per les Brigades Internacionals de Pau, i nosaltres en vam poder entrevistar-la perquè ens expliqués quines perspectives hi ha respecte a l'aprovació d'una llei que acabi amb la tortura.
De acuerdo a unas recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido en la materia de tortura. ¿Por qué las ha recibido? Por la existencia y la su sistemática práctica. Cada vez más agobiante, cada vez más evidente, cada vez más brutal. En estas recomendaciones, una de ellas obligó al Congreso de la Unión a hacer una reforma constitucional, que fue en junio del año pasado, para legislar en materia de tortura y en materia de desaparición forzada.
Aquesta llei que s'està cuinant al Senat de la República a Mèxic volen que tingui almenys els mínims estàndards internacionals. Segons Cruz, hi ha un gran divorci entre les lleis mexicanes i el poder judicial. Sembla que el legislatiu i el judicial no s'entenen i el que un escriu, l'altre ho interpreta com vol.
Nosotros empezamos por lo mínimo, ¿no? ¿Qué es eso? Los estándares internacionales. Hay leyes, hay protocolos, hay convenciones, en donde ya se encuentran todos esos elementos, porque paradójicamente México ha firmado o firma todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Uno de estos de los tratados, las convenciones contra la tortura, el propio protocolo de Estambul, que es un protocolo facultativo, está firmado por México. Entonces, lo único que nosotros hemos recopilado es que esos mínimos estándares tienen que estar en la ley, porque eso garantiza a las víctimas para alcanzar justicia. What's left to do when we've lost all hope and... Bueno, pues desgraciadamente en México la tortura está como muy normalizada. Y me refiero a la tortura sexual de mujeres cuando son arbitrariamente detenidas, a situaciones donde casi pierden la vida, donde les dejan los pulmones perforados, donde los ahogan, donde les ponen bolsas de plástico en la cabeza, donde los queman. Esas son situaciones extremas. Desgraciadamente hemos perdido la situación de qué es lo grave.
Mèxic inicia una reforma constitucional per acabar amb la tortura, però paradoxalment la iniciativa la proposa la Procuraduría General de la República, segons Cruz, l'organisme més torturador.
Son parte de las consecuencias de un Estado de Derecho que no funciona, de un país que tiene un sistema de justicia podrido. Y la verdad es que duele reconocer eso. Yo soy abogada, ¿no? Soy abogada, entonces creo en el Estado de Derecho desde mi formación, pero también sé que en el país no funciona. Y no funciona no de ahorita, sino de hace muchísimo tiempo.
Els assassinats i les tortures són conseqüència d'un estat que no funciona i per això advocades com Cruz, que han estat amenaçades de mort o les mateixes víctimes de la tortura o d'altres tipus de violència, continuen lluitant perquè es compleixin les lleis i potser així acabar algun dia amb la impunitat.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Ride for Help és un projecte esportiu solidari encapçalat per dos grans aficionats a la mountain bike, en Joan Delgado i el Juan Cascales. Aprofitant la nostra dedicació a la bicicleta, estem recollint donacions que s'entregaran íntegrament a ACO Catalunya, l'Associació Catalana de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa. Com recollirem aquestes donacions? Mitjançant la nostra web, www.rideforhelp.com, i apadrinant els quilòmetres que nosaltres recorrerem a la prova més dura del món, la Titan Desert. El donatiu consisteix en 2 euros per quilòmetre padrinat. Quilòmetres per a la investigació. Rideforhelp.com. Siguem solidaris.
Intentaven creuar Hongria, això era la tardor passada, i la policia va carregar contra ells amb gasos lacrimògens. Eren homes, dones i nens. I ara escolteu això altre. El silenci. És aquell mirar cap a l'altra banda, el so de la indiferència. Francesc de Dalmases, bona tarda.
Molt bona tarda, Adrià, com estàs?
Doncs no sé si dir-te que bé. Aquella indiferència que fa mal, eh?
Sí, a més, me'n recordo quan preparàvem aquesta secció que et vaig dir com podem il·lustrar la indiferència. Trobo que ens n'hem sortit, que te n'has sortit magníficament bé. Perquè cada vegada que parlem...
Tant de bo la gestió dels refugiats fos tan fàcil com això, Francesc.
No, però és veritat, perquè jo estic segur que ens indignem sincerament, però massa sovint a continuació hi ha aquest punt d'indiferència que feia referència amb aquest silenci. I una mica el que volíem parlar avui en aquesta secció de la lletra impresa és que no tot és indiferència. És a dir, jo entenc que ens pot desesperar, però no tot és indiferència.
Gestos i predisposició, la gent decidida a ajudar, les nostres institucions posicionades, això ja ho hem vist, però també hem vist bloqueig, hem vist pals a les rodes des de l'Estat i des de diversos països d'Europa per poder-ho fer. I ja tenim a les mans el nou número de la revista ONGC, que dirigeix en Francesc, i que inclou aquesta vegada un article que tu avui vols destacar.
Sí, em pensava que potser era interessant per l'audiència i per tots. Primer de tot, assumint que efectivament no fem prou, que s'ha fet molt, 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 molt poc, aquesta indiferència de què parlàvem al principi és real, però també és veritat que hi ha una altra cara de la moneda, que és petita, que és menor, però que val la pena destacar, i és que sí que s'han fet coses. I per això jo et vaig proposar de parlar d'aquest article que ens han fet des del Fons Català de Cooperació, aquest article que es diu La resposta del món local a la crisi dels refugiats, que és la nostra lletra impresa d'avui per demostrar que des del món local sí que s'han fet i s'estan fent coses.
I que, de fet, tot ja comença de molt abans que aquí sentíssim a parlar de la crisi dels refugiats, que només hi havia alguns mitjans i sobretot algunes ONG que ja alertaven que això passaria. Abans de l'estiu de l'any passat, el Fons Català ja s'hi va posar i ja va fer va enviar alguns missatges i va fer algunes reunions.
Bé, més que reunir-se i decidir, sobretot van fer, que és el que volia destacar avui, no? És a dir, l'any 2015, quan sabem que la guerra de Síria majoritàriament, però també d'altres conflictes a la regió, el que fan és crear un flux de refugiats que Europa sembla que no vol assumir, que gira l'esquena, doncs el Fons Català aquest any 2015 ja convoca un grup de treball per abordar la crisi de refugiats.
La ciutadania reclamava als seus dirigents polítics una resposta immediata davant la situació que estan patint milions de persones que es veuen obligades a abandonar els seus països d'origen i, al mateix temps, els ajuntaments volien coordinar esforços davant d'aquesta situació. En aquella reunió, multitudinària, hi van participar una vuitantena d'ajuntaments. Es va posar damunt la taula la inquietud del món local i les entitats municipalistes per la situació dels refugiats i es va acordar posar-se a treballar immediatament.
D'aquests mesos de feina del Fons m'ha agradat molt l'efectivitat i la clarividència en la seva actuació humanitària, no? És a dir, va decidir que calia començar una campanya que se devia fer a nivell pràctic, però també a nivell polític, i per això impulsa aquest manifest que a hores d'ara ja té 290 ajuntaments i hi ha supermunicipals que s'hi han adherit. I m'agrada molt perquè en molt poques setmanes el Fons va aconseguir 600.000 euros, que 100 ajuntaments fessin possible aquesta quantitat i que, per tant, mobilitzés entitats de la nostra xarxa que treballaven aquí o que treballaven a destí i que podien fer possible aquesta campanya.
En el marc de la campanya vàrem obrir convocatòria i hem aprovat 12 projectes, ja en execució, d'entitats que estan donant suport als refugiats en els països de primera acollida i en els països de les rutes de fugida. També hem obert convocatòria per a projectes d'educació per al desenvolupament. Els municipis estan tenint i tindran un rol crucial en la gestió d'aquesta crisi, ja que són l'espai de govern més proper a la ciutadania. Tenen un rol fonamental en el procés d'inclusió de les persones nouvingudes, poden fer pressió i denúncia davant la passivitat i la manca de voluntat política d'altres nivells de govern i poden articular vies per a la participació de la ciutadania de manera organitzada i coordinada.
Pel que fa als projectes, doncs al fons ha sabut trobar organitzacions catalanes, com us deia, no?, que treballen sobre el terreny, sobretot a Turquia, Grècia o els Balcans, i donar suport a la seva tasca, perquè de fet es trobaven doncs força orfes, i és per això que l'article parla de...
La força i el pes de les organitzacions i el voluntariat en la gestió de la crisi. Les entitats i les persones voluntàries són actors crucials en la resposta humanitària i juguen un doble rol dins dels camps. D'una banda, fan el proveïment d'ajut humanitari bàsic, atenció sociosanitària, medicaments, aliments, roba i altres articles de primera necessitat, com les tendes i les flassades. I de l'altra, ofereixen protecció a través de l'observació de vulneracions de drets humans dins dels camps de trànsit i de registre.
Moltes vegades parlem de que està molt bé fer aquests gestos, sobretot quan surten de la gent, quan surten de la voluntat de les persones que aquests mesos s'han anat interessant per com enviar ajuda humanitària, com fer-ho per rebre gent aquí. Però també diem moltes vegades que això no n'hi ha prou amb això, sinó que depèn de les polítiques i que depèn de com els governs estructuren una vida digna pels seus ciutadans i per aquells que fora dels seus països ho passen malament, no?
No, efectivament. És a dir, sabem que l'acció humanitària sempre és un pedaç i que la solució al conflicte...
Ah, ho has dit pedaç, eh? Ho és un pedaç, l'acció humanitària?
L'acció humanitària és exactament un pedaç. És el resultat de la nostra ineficàcia. Quan arribem a fer necessària una acció humanitària vol dir que hem fet tard i que ho hem fet malament. Sí. I que l'hem de fer i l'hem de fer molt ben fet, aquest projecte humanitari, però que sempre hem de pensar que la solució és política. Per això, precisament, hi ha una part de l'article que és molt interessant perquè afirmen...
Hem constatat que en la ruta de fugida oriental, la seguretat i la protecció de fronteres prima per damunt de la seguretat i la protecció de les persones. Les institucions estatals dels països de les rutes de fugida, tret de la policia i l'exèrcit, estan pràcticament absents en el procés de gestió de la crisi i la resposta a les necessitats humanitàries de la població en trànsit i, en alguns casos, dificulten que les entitats puguin treballar dins dels camps.
I parlar del fons avui és la manera de poder canalitzar tota aquesta indignació ciutadana, no?
Bé, una mica és l'objectiu del que estem parlant avui, suposo que també és l'objectiu d'aquesta campanya i del fons. Mm. És a dir, incidir des d'una perspectiva humanitària, també des d'una perspectiva política en aquesta crisi, i dir a tothom que ens escolta que a més d'indignar-se, doncs que pot anar al seu ajuntament i dius nosaltres som el fons i exactament en aquesta campanya què hi hem aportat, mm, i si no ho hem fet, demanar que ho facin.
I quan de l'altra banda no responen, quan hi ha, com dèiem abans, un pal a la roda d'una roda molt més gran, és a dir, allà on el fons no hi té capacitat d'incidència, per molt que s'hi posi, si l'Estat, si la Unió Europea fa passes completament a la inversa, com ara aquest tractat amb Turquia, què hi podem fer?
Doncs això exactament. Jo penso que el que estan fent els ajuntaments a través del fons i aquestes campanyes de les que sentim a parlar, el que fan és un acte de desobediència, un acte de dir no en el meu nom. Uh-huh. Jo crec en aquesta Europa, no hi crec, jo crec en l'Europa que fa possible aquests projectes d'acció humanitària, que fa aquesta pressió política perquè això acabi i perquè pugui d'alguna manera recomençar d'una altra manera una història que estem portant molt i molt malament.
Hem constatat, doncs, la pertinència de continuar donant suport a les entitats que estan cobrint les necessitats humanitàries en les rutes de trànsit, on es troba la urgència en aquests moments. Als països de primera acollida, Líban, Jordània, Iraq o Turquia, hi ha les rutes de fugida. La de la Mediterrània Oriental, la via Turquia-Grècia-Balcans, la de la Mediterrània Central, de Líbia cap a Itàlia, i la de la Mediterrània Occidental, des de Marroc per l'Estret.
Aquest és un dels articles d'aquesta ONGC francès, però què més hi ha? Si la tinguéssim a les mans, què hi veuríem?
Doncs una mica el que mirem amb aquest número una vegada més és intentar no només explicar situacions o qüestions que ens poden indignar, sinó sobretot oferir eines, mitjans i organitzacions que ajuden a revertir aquesta situació, sigui a Guatemala, sigui a l'Europa de l'Est, sigui al Congo o sigui a qualsevol part del món. Jo penso que us agradarà i ens agrada molt que ens en feu una crítica.
La pròxima quan?
La pròxima ben aviat, ben aviat.
Abans de l'estiu?
Sí, evidentment, serà el número de primavera i el tenim ja pràcticament enllestit.
Que bé. Gràcies, Francesa Dalmases.
Fins aviat.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Solidaris a Catalunya Ràdio. Para-t'hi a pensar. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Ara parlarem d'un tema delicat, i molt, però ja veureu de quina manera tan optimista que ho farem. És el mes de Sant Jordi i comencen a arribar les novetats editorials. En tinc una a les mans, ara mateix, jo que faig sempre, el sentiu, eh? El paper. Que d'entrada diries que no té res a veure amb els solidaris, però ja veureu com sí. És una novel·la, es diu Malparits, s'ha de cridar, que porta exclamació. I l'ha escrita un autor d'èxit. Avui els solidaris, en Genís Cinca. Tears fall slivers, you broke my shades. Light too bright, let me bury my heart. Genís, què tal, com estàs?
Molt bé, molt content, eh? Gràcies per convidar-me.
A tu per venir. Una novel·la inspirada en un fet real, en un desgraciat fet real, diria jo, protagonitzada per un jove de Barcelona, molt peculiar, ara ens ho explicaràs, que marxa a viure a Andorra, quasi diria que fuig a viure a Andorra, i que té la necessitat de trencar el gran silenci de la seva vida. Quin és aquest silenci?
Bé, tot això comença amb una història real. Jo, de fet, buscava, com a novel·lista, buscava un tema social per poder afrontar i no el trobava. Em costava, això costa trobar temes per poder abordar. Ja saps que soc periodista i, per tant, tenim una certa facilitat per tenir llistes de temes i de coses a fer.
Sí, és de bé, formació professional.
Val, això. Perfecte. Això, en principi, fracassa sempre. La qual cosa és bona. Mm. Però un dia, de manera casual, sopant amb una amiga, m'explica que de petitona havia estat abusada per un familiar. Vaig quedar molt parat, confós, perquè quan t'ho expliquen et quedes sense paraules, és molt difícil reaccionar. Mm. El més complicat va ser és quan posteriorment, al començar a comentar el que m'havia succeït, sense revelar la seva identitat, lògicament, m'adono que la major part de persones coneixen algun cas o altre d'abús intrafamiliar. És un fet realment sorprenent i tu et quedes tan frapat perquè de sobte t'adones que hi ha un món aquí fora que conviu amb això sense que se'n sàpiga res. La història de la meva amiga, evidentment, es va multiplicar en molts altres casos i podríem dir que jo no havia trobat el tema, sinó que el tema m'havia trobat a mi perquè em vaig veure gairebé en el deure d'explicar aquesta història. Ara bé, la dificultat va venir en el moment de com ho expliques i de quina manera, perquè, primera, a mi no m'ha passat, però jo com a amic volia trobar la fórmula per poder explicar-ho als altres. La solució va ser aquesta que tens aquí al davant, que és en Quibi.
Qui és en Quibi?
En Quibi és l'amic d'aquesta noia que li ha passat això i que troba la manera d'esbombar, de fer que la confessió de la seva amiga es faci més o menys pública. O almenys que momentàniament li serveixi d'alleugeriment.
Perquè la teva amiga, a banda d'explicar-t'ho a tu, ho ha fet públic en el seu entorn?
No.
No ho ha fet
públic.
No sap
com fer-ho.
Per què es va atrevir a explicar-t'ho a tu?
Això és el que jo em preguntava. Per què m'ho explica a mi i no li explica a un psiquiatre o als seus pares o a la persona amb la qual li ha passat o al seu germà? Bé, aquí ve el repte. I crec que m'ho explica perquè va entendre que explicant-li a un amic, encara que fos només per un instant, durant un sopar, doncs li servia com a alleugeriment. Però em feia responsable del seu dolor.
Clar, et traslladava, tu.
Quan algú t'explica això, quan t'ho confessen, tu tens una grandiosa responsabilitat.
Sí, una qüestió per simpatia, allò que en diuen,
sí,
científicament.
Sí, i a vegades no cal fer res, només cal escoltar. Entens? I això és molt bonic. És molt bonic fins que deixa de ser-ho, en tant que tu també et sents en la responsabilitat d'aquest dolor, en la necessitat de treure-ho de dintre, d'explicar que molta més gent t'ho està revelant.
Perdona la franquesa. És casualitat que aquests mesos haguem sentit a parlar de casos com aquest moltíssim a la premsa?
No, puntualment van sortint. Quan fa 10 anys això
em
va passar...
Però tu aquest llibre ja fa temps que l'estaves preparant, entenc.
Sí, tant. Fa una dècada d'això. El que passa que això m'ha fracassat moltes vegades perquè jo no havia trobat la fórmula per explicar-ho. Ni tampoc estava segur de si ho havia de fer o ho volia fer.
Clar.
Aleshores, un llibre queda. Un llibre és una denúncia constant. I una novel·la, si l'enfoquem bé, encara més. Si a més aquesta novel·la et fa passar una bona estona, que és llegir, no pel fet que sigui divertida o no, sinó pel fet que comunicar i arribar a la gent és molt satisfactori, doncs bingo, això ja és collonut. Si a més a la gent que li ha passat això li serveix com a mínimament d'aspirina, fantàstic, perquè en Quimi és un personatge molt divertit, però que vol ajudar la seva amiga. De fet, és una novel·la que parla de l'amor, perquè aquest noi està enamorat d'ella, però sense resoldre aquest trauma sap que la seva història d'amor no pot tirar endavant. Perquè a la gent que li ha passat això els hi queden una sèrie d'obstacles, de tanques interiors, emocionals,
que els costa.
Fortíssima, que...
Construir noves relacions.
Sí, és molt difícil això. Però no és impossible, eh? Perquè en el moment en què formes aquesta xarxa d'amistat, tot plegat sembla que sigui més fàcil i més suau. I treure-hi ferro, eh? Des del punt de vista de l'amistat. Perquè això resoldre ja no ho resoldràs.
Treure-hi ferro.
Però evitar sí que es pot evitar.
Ara en parlarem d'això.
Entens?
Sí, sí.
O sigui, aquella persona que li ha passat això, això ja, noi, sap greu, però ha passat.
Això no
ho podem
canviar.
El que sí es pot fer és evitar molts casos, eh?
La prevenció.
Si des d'un programa de ràdio com el teu, un de televisió, una novel·la, pots evitar ni que sigui un sol cas, ostres, no et pots imaginar la de mal que evites, eh?
Tu deies treure ferro i un dels títols que hi ha a la portada del llibre, una tragicomèdia explosiva.
Sí.
Clar, és curiós com d'un fet així se'n pugui fer tragicomèdia, eh?
Bé, perquè la meva amiga, quan hem anat a sopar, o quan passen molts amics, a mi no em busquen per, com t'ho diria, per passar una mala estona.
No, està clar.
Bo, o sigui...
Carai, no, i t'has fet un titular de tu mateix, que déu-n'hi-do.
No, però és que a mi m'agrada molt... No, però jo...
Enhorabona.
A mi m'agrada molt sortir i anar a prendre alguna cosa.
Sí, home, sí, compartir amb els amics.
Això m'encanta, no? Ja, perquè parles de tot, parles de tot amb els amics, menys dels problemes a vegades. I això és molt important. I passar-t'ho bé una estona.
Perquè això també és fer teràpia, eh? Això també és fer teràpia. És molt important, imprescindible.
Jo crec que sí.
És filosofia de vida, Genís.
Exacte.
El llibre s'anuncia com una història on la veritat es converteix en l'únic camí per la redempció. I avui, una persona amb qui tenim un cafè pendent, el Genís, el primer, però segurament molts de vosaltres, ara quan l'escoltareu, assegut al nostre costat, des del començament d'aquesta entrevista, hi ha una dona que és valenta, que és decidida, que d'això en sap i, com passa massa vegades en aquests casos, ho sap en primera persona. És la Vicky Bernadet. Vicky, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
És patrona, benvinguda, de la fundació que porta el seu mateix nom. Trencar el silenci és el principi del final? És el canvi, Vicky?
Totalment, el canvi. Qualsevol problema que tingui una persona, si no ho pot expressar o no ho pot treure, es converteix en un problema el triple i quatre vegades més. El que passa és que amb l'abús sexual és el gran problema, el silenci, el gran problema. Sempre sents de que els nens petits no parlen, no ho haurien de dir, però en realitat costa molt parlar quan ets petit d'una cosa que no entens, que no saps què passa, que no...
Que tampoc no tens les paraules en com
expressar-ho. Exacte, per tant, la responsabilitat jo crec que a vegades la fem recaure massa en què parlin ells. De fet, tindríem eines suficients com perquè això els hi facilitéssim als adults, detectant-ho nosaltres a temps i formant-nos i estar sensibilitzats amb això.
És fàcil de detectar?
No, fàcil no. Fàcil no és, però si no tens cap formació ni te n'has preocupat, diguéssim, com amb altres problemàtiques, doncs et costarà molt més. Però és molt difícil detectar, per tant, com més preparat estiguis, millor.
I com influeix el dia que decideixen fer el canvi aquestes persones, el fet d'explicar-ho? Ara parlàvem, el Genís parlava d'aquesta amiga seva, que de moment sembla que només s'ha atrevit a explicar-li a ell per un gest de confiança que ell li ha transmès i, per tant, doncs s'ha atrevit a fer-ho. Aquesta amiga del Genís, el fet d'haver-li explicat amb ell i el fet de veure aquest llibre aquí ara a les llibreries i aquest Sant Jordi, que potser serà un dels més venuts, en què la pot beneficiar? Què pot canviar dins seu?
No se sentirà tan sola, perquè en el fet d'haver-ho explicat... És que, clar, haig de començar dient que de vegades ho expliques amb amics, però que reaccionen totalment diferent del Genís. Jo he perdut amics, perquè quan ho he explicat els hi ha entrat pànic, els hi ha entrat...
No han sabut com ajudar-te.
No han sabut com comunicar-se amb mi o com continuar, i veus com van desapareixent, no? I quan desapareixen una mica, després encara els hi costa més, perquè diuen, bueno, ara jo com torno, no? I per tant els perds. I em sembla el més injust del món que després de tot, una vegada doncs fas el més difícil, que és parlar-ne, no? Que la valentia només sigui de la teva part, no? I no de l'altra. Però valentia em refereixo que de vegades és que no poden, que no tenen eines, com que la societat hem fet aquest tema tan tancat i tan tabú, doncs és una qüestió de que tampoc hi ha eines per adreçar-se a tu. Però ell ha dit una cosa molt important, que de vegades no cal fer més que ser-hi i escoltar. Normalment, fins i tot diria que hi ha persones que quan comencen per un amic amb temps variable, diguéssim, hi ha gent que necessita més temps, altres... És un començament d'explicar-ho a algú més. A vegades és una cosa que és molt, molt paulatina, no? Ja ho he dit a una persona, ha reaccionat bé, jo perdo la por, penso que potser no passa res i tal, i aleshores amb el temps ho aconsegueixes dir-me un altre, i bueno, amb una mica de sort, doncs anirà fent, però he tingut sort.
Aquests mesos que n'hem sentit molt a parlar als mitjans de comunicació pels darrers casos que hi ha hagut a algunes escoles a Barcelona, com ho fem els mitjans de comunicació? Quan a vegades tractem aquest tema com si fos un espectacle mediàtic, això és beneficiós, és contraproduent per a aquestes persones? De quina manera les pot ajudar o no?
És una assignatura pendent. Nosaltres creiem que la part de periodisme, la part de notícies i la part del dret de les persones a estar informades no està renyit en que quan un enfoqui una notícia pugui també veure de quina manera pot ajudar. I quan dius de quina manera puc ajudar, assessorar-te una miqueta, perquè a vegades et trobes que has volgut ajudar però no ho has aconseguit o ho has empitjorat, no? De fet, jo sempre sento per la televisió que el govern, empreses, tothom té assessors. En canvi, en el tema dels abusos, tothom fa i no s'assessora la gent, no? I dic que nosaltres tenim sort perquè moltes persones, o fins i tot pel·lícules o llibres, truquen per assessorar-se, per no dir cap cosa
cap
greu.
Cap disbarat, perquè clar...
Exacte, no? Sí, que no caure en estereotips, en falses creences, i per tant s'assessoren. I de vegades els mitjans no es fa.
I tal és el tabú social, que anem amb peus de plom en aquest cas. Segons les dades... aproximadament un 24% de les nenes i un 10-15% de nens patiran un abús sexual en el seu entorn de confiança, la família,
no,
abans dels 17 anys.
O sigui, el 23% és que patirà algun tipus d'abús abans dels 17 anys. El que passa és que d'aquest 100%, que és d'aquest 23%, del 100%, el 83-84% és intrafamiliar.
Fixa quina dada, eh?
Sí, sí.
És altíssima, Intrafamiliar, 80% d'aquests casos.
Sí. Entre el 80 i el 85.
Per tant, això vol dir que quan sentim les notícies als mitjans, fixa't que la major part d'abusos denunciats, que se saben, formen part només del 20%, que són professors, tutors, gent de l'entorn de l'escola, però no acostuma a ser l'intrafamiliar.
Perquè això destrueix les famílies
de dalt a baix. Són els que no
surten. Són els que no surten, eh? A part d'això, hi ha una estigmatització molt forta de la víctima. I la víctima, que hauria de seguir sent la víctima, i per tant la persona ajudada, sovint també en l'àmbit intrafamiliar acaba sent expulsada. I en canvi l'abusador acaba sent el protegit de la família. Per tant, estem entrant en un àmbit en què sí, segur, falten assessors, i sí, segur, falta molta més informació perquè el món se'ls hi transforma. La criatura, quan això li passa, no sap què li està passant. I apareix la denúncia al cap de 20, 30, 40 anys.
Imagina't.
Quan això ja ha prescrit. Per tant, per disculpar els mitjans, tampoc ho és de fàcil, perquè és molt complexa.
I tant.
I jo, que sóc periodista, sé molt bé de quan t'arriba la notícia, per una banda l'has de dir perquè és notícia, i per l'altra que et costa molt de tractar-la.
Això és el que m'està passant a mi ara mateix, ho he de dir, ho he de confessar. Perquè no sabeu amb quina cautela he anat per preparar aquesta entrevista, no volent entrar en el morbo, no volent entrar en detalls que segurament són innecessaris per parlar del llibre del Genís, però per parlar de la feina que fa la Fundació. Pels nens, perquè en el fons són els qui primer hem d'ajudar, quan veuen casos com aquests que es veuen a la premsa en els darrers mesos especialment, això els és una ajuda, els és un impuls veure que un adult ja ha fet un camí i en un moment donat s'ha atrevit a explicar-ho?
Home, això depèn de l'edat.
O encara els costa més.
Depèn de l'edat dels nanos, no? Hi ha una edat en què no veuran les notícies. I després també passa una cosa, que quan potser tens edat de veure una notícia i de que et sigui d'ajuda, hi ha un problema, que a aquesta edat no connectes amb això. És a dir, fixa't què ha passat allà, però no com a tu.
Sempre és a casa dels altres, eh?
Jo recordo una vegada que una persona deia que havia patit abusos, eh? Sí, que estàvem en un grup mirant una pel·lícula, recordo, i veient la pel·lícula diu, de veritat, que passen unes coses, és que... I clar, me'l vaig mirar i vaig dir, Joan, ja, però no és el mateix, jo no el vaig... O sigui, la dificultat de connectar el teu dolor amb el d'un altre, no? Sempre ho minimitzes perquè necessites pensar que el teu no és tan greu. Per tant, hi ha d'haver algun adult que ho faci arribar. És a dir, que si aquella notícia està sortint a casa i s'està dinant, i on la notícia és, hi ha d'haver adults que li diguin, mira, aquesta notícia.
Has vist això?
Has vist això? Si mai, amb tranquil·litat, eh? Però si esperem que connectin ells sols, potser seria difícil.
I quin és l'entorn que hauria de servir per detectar aquests casos, especialment en nens tan petits que no ho poden explicar-ho? Estem parlant dels mestres, estem parlant
tots.
Dels metges, estem parlant...
Tots. És a dir, quan els nens són molt petits, l'entorn principal quin és? La família, perquè passen més hores amb la família que no pas fora. Segons quina edat? Doncs família i escola, per exemple.
I l'administració està ben preparada en aquest sentit, Vicky?
Cada vegada ho està més. Jo sí que puc dir que, i sé que ells mateixos ho reconeixen, que s'hauria de fer més, que hi hauria d'haver més programes, que, en fi, això ho reconeixen ells mateixos i és veritat que sempre es pot fer més. Però en els darrers anys hi ha hagut un canvi a nivell institucional a aquest nivell d'abusos.
En què hem guanyat? Algun cas concret?
Mira, hem guanyat, primer, que quan jo vaig començar això vaig demanar de fer bé prevenció i del tractament especialitzat d'abusos milions de vegades i sempre era que no ho necessitem. I des de fa uns anys doncs hi ha aquest servei especialitzat. A la Llei de Drets i Oportunitats de Catalunya, dels menors, vam aconseguir que hi hagués un article que parlés de l'obligació de la institució, de la Generalitat, de donar servei especialitzat als nanos. Per tant, és l'únic lloc en què per llei hi és això, perquè a Espanya ho he intentat també amb el Congreso i no, encara no ho he aconseguit. Però aquí hi és. Nosaltres tenim un programa d'atenció especialitzat de tots els nens tutelats o amb estudi de tutela de la Generalitat. Per tant, això no existia fa un temps. Hi ha hagut un avenç. El que passa és que com que anem tan atreçats, no? Doncs hi ha molta feina.
No hi ha mai prou.
Però ostres, a mi m'agrada reconèixer també que avancem, perquè si no és molt decebedor.
Quants casos rebeu al cap de l'any?
Nosaltres tenim unes 900 demandes l'any, de tot tipus, eh? A vegades són assessoraments, trucades anònimes, en fi. I uns entre 170, 180, 190 casos es poden quedar en teràpia.
I el tabú...
Això és el que podem fer pels recursos econòmics que tenim. Tenim una llista d'espera de 3 mesos. Ens entra un cas i mig diari d'adults. Que ho diuen per primera vegada o no ho han dit o a través d'aquest programa, doncs igual hi ha alguna trucada, doncs aquesta.
Cada dia. Vaig amb compte de no fer spoilers, Genís, però tot això es veu a la novel·la?
No, fes el que vulguis.
No fotis.
Sí, clar. Sí, a mi m'és igual. A veure, spoilers. Esclar, jo no et puc amagar que el tema freàticament circula per sota de la novel·la, però l'argument no està tractant a cada pàgina, això. A mi m'agrada molt quan ella
clar,
diu...
No, clar, passen coses, això és la vida. És la vida d'una persona.
Exacte. Aleshores, aquí s'hi trenen diferents personatges que miren d'ajudar aquesta persona que li ha passat això. Però aquí hi ha un tema de fons que és la maternitat, hi ha un tema de fons important que és l'amistat, de fer coses, això que ella ha dit, saber que hi ets. I t'asseguro que en Quibi... A les persones que la novel·la els hi ha passat això saben qui és. I, per tant, hi ha una possibilitat de denúncia a lo bèstia, que es diria. Clar. I de manera, diguem-ne, histriònica i literàriament, penso que satisfactòria per poder esbombar un tema. Quan una cosa és un llibre, una altra cosa és una pel·lícula, una altra cosa és la vida real i una altra cosa és un programa de ràdio. Ara bé, hi ha un fons comú que ho agermana i que tot ajuda una miqueta.
Clar, i tu hi has posat ingredients perquè això, doncs, com a mínim cridi l'atenció. Aquest de la portada ets tu, o no?
Sí.
Surt el Genís disfressat de pollastre.
Jo vaig tenir molt clar des del començament que si volia escriure això, sobre això m'hi havia de mullar. Perquè vaig tenir la impressió que si després jo em desvinculava de la cosa, no...
Sí, no semblava que ho deixaves allà i te n'oblidaves.
Jo m'he format amb uns escriptors, amb Steinbecks i companyia, que se'n deien escriptors socials, pels quals la novel·la tenia una utilitat de lluita.
Un punt de compromís.
Un punt de compromís, un punt de denúncia, i per tant, aquest aspecte del novel·lista que s'implica i que es compromet amb temes de la seva actualitat és el mateix que pot tenir un periodista, un advocat, un economista, un actor de cinema... A qualsevol nivell és possible fer alguna cosa. A partir d'aquí,
una bona estona de lectura i, en fi, per mi un repte literari segurament el més gran que hauré fet a la meva vida, perquè això m'ha fet perdre molts quilos.
Més que amb la família exemplar?
Oh, i tant! Home, per favor. Perquè era molt difícil. Com ella ha dit, molts amics desapareixen. És el més important que ha dit, eh? Perquè no saben com reaccionar. Perquè a la base de tot això de l'escola que parlem, igual, hi ha una manca que ens atenya a tots de formació emocional. I això a l'escola no s'ensenya. Què són els nens, què són les nenes i com posteriorment com a adults ens relacionarem. I aquell adult que abusa ja pateix d'aquesta manca emocional. Estem tractant segurament un dels temes més importants de totes les èpoques de les civilitzacions i, en canvi, el que menys hem sabut tractar.
Ho ha fet bé el Genís, Vicky?
Jo no sóc crítica literària, per tant, no, jo el que sé és que me l'he llegit, que l'he gaudit, i sobretot a la part en què hi ha una revelació m'he sentit molt orgullosa d'ell.
Jo crec que ho hem de deixar aquí. Mira què et dic. Malparits, de Genís Cinca, editat per Columna, aquest Sant Jordi i avui els solidaris. Moltes gràcies, Vicky.
De res.
Moltes gràcies, Genís.
A vosaltres.
Ara que parlàvem amb el Genís i amb la Vicky, m'ha fet pensar que s'acosta Sant Jordi i aquests dies us parlarem d'alguns altres llibres que també ens han servit per despertar consciències i per fer reflexió sobre com està el món. S'acaba el programa, és gairebé les 4. Us donem les gràcies als de sempre, la Marta Molina, l'Esther Garriga, la Judit Sala, la Rosa Silloé i jo mateix, l'Adrià Bas. Us enviem un petó molt gran, tota la nostra energia i ens escoltem aquí dissabte que ve a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adeu-siau.